el moment del matí que donem la benvinguda a en Paco Torres. Paco, benvingut, bon dia. Espera, que no tens el piu. Ara, tornem-hi. Toma dos, eh? És el moment que donem la benvinguda a en Paco Torres, el responsable d'aquest Retrovisió. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Característica, molt bé. Doncs vinga, tenim el retrovisor posat, sí. I anem a veure doncs, cap allà on som i cap on anem.
Doncs pues mira, estem al mes d'agost del 2002, el dia 17, inauguració del Museu Snoopy.
Carai.
A Califòrnia s'inaugurava un museu dedicat a l'Snoopy. Charlie Brown i altres personatges creats pel dibuixant Charles Schoen.
Doncs sí, tot un personatge doncs, de que es va fer més famós, perquè, esclar, el còmic anava, com el va crear en Charles Schulz, anava destinat a en Charlie Brown. I després tenia l'acompanyant el gos. Però el gos es va fer més molt famós en els dibuixos animats, sobretot, era aquell gos que dormia al cim del teulat de la seva caseta, sempre estava estirat en allà. I que més d'una vegada li solucionaven les paperetes en Charlie Brown. Va ser tot un personatge a l'Snoopy. I després hi havia allò que deien dels pijos, te lo juro por Snoopy. Molt bé, doncs vinga.
Bueno, el dia 19, mort Eduardo Chillida. Escultor espanyol, a edat 78 anys, nascut a Sant Sebastià el dia 10 de gener.
Anem a saber qui era Eduardo Chillida.
El escultor y académico vasco Eduardo Chillida, artista inquieto e infatigable, utilizó técnicas tan diversas como la fragua, hierro, granito, hormigón o acero para conducir su creatividad. Valorado internacionalmente, su obra está repartida por medio mundo y ha sido reconocida con importantes premios como el Príncipe de Asturias de las Artes. Chillida se declaraba artista vasco, aunque le gustaba verse a sí mismo como un árbol con profundas raíces en la tierra donde nació, pero con sus ramas como brazos abiertos al mundo.
Aquest era Eduardo Chillida, que va ser jugador també, entre altres, de la Real Societat, el que passa que li va tirar més l'escultura que pas el
jugar a futbol.
Sí, sí. El Chillida, que doncs, té aquella escultura que és de visita obligada si vas a Sant Sebastià, com sí, és el Peine de los Vientos, ho hem vist tots i és de... I, bueno, i segurament si els que hem ja anat allà jo. I tenim la fotografia feta, allà amb el Peine de los Vientos.
Més molt coses. Bé, seguim. Dia 29, l'Agència Europea envia a l'espai un nou Meteosat. L'ERSA completa amb èxit el llançament del primer model del Meteosat de segona generació, MSG, des de la base espacial de Kourou a la Guaiana Francesa.
Aquest Meteosat, doncs que mira, que això ens va bé, sobretot el nostre home del temps, en Sergi, per saber doncs, cap allà on van les coses.
Bueno, ara passem al futbol. El mes d'agost els equips de futbol comencen a entrenar i a preparar-se per la propera temporada futbolística.
Fixa't tu, estem parlant del mes d'agost, de l'any 2002. Ara, actualment, ja parlaríem del començament de la Lliga.
De la Lliga, mitjans de la Lliga començarien i aquests tornejos ja no es fan.
Ja no es fan o...
Es fan molt potser, el Gamper encara es fa.
Sí. O busquen un dia així per fer-lo, però I el, ja...
I el Gamper i el Ciutat de Barcelona encara es fa. Bueno, el dia 17, 18 i 19, 38a edició del Trofeo Colombino a Huelva.
Un clàssic, eh? Un clàssic aquella època, el Colombino.
Aquí va participar l'Espanyol. En les semifinals, aquí hi havia quatre equips, la semifinal Recreativo de Huelva 2, Espanyol 1. I Atlètic de Madrid 1, Sevilla 1, Atlètic de Madrid passa per la tanda de penals.
Recordem que, en aquests trofeus no hi ha pròrroga. No. Ja de seguida, quan s'empata, penals, perquè si no, esclar...
S'allarga massa. Sí. Tercer i quart lloc, Sevilla 1, Espanyol... Perdó, Sevilla 3, Espanyol 0. I la final recreativa de Huelva 0, Atlètic de Madrid 1. Per tant, Atlètic de Madrid va ser campió, recreativa de Huelva 2, el Sevilla 3, l'Espanyol a l'últim.
I a més, el trofeu Colombino és un trofeu immens, perquè és com una nau d'aquestes d'allò, que d'aquells típicos d'en Colón que anaven fins a Amèrica, que, sí, que és impressionant, sí, sí, impressionant també. Sí, sí. Igual que el Teresa Herrera, són trofeus d'aquests que has d'ampliar el museu per poder-li fer quebre.
I el Carranza, no digo... Bueno, també
ara, no, veus, no el tinc memoritzat. Sí que tinc memoritzat el Colombino i el Teresa Herrera. Per exemple, el Gamper és un trofeu molt gros, molt allò que ocupi lloc, però hi ha trofeus que sí, que vull dir que necessitaven 3 o 4 jugadors per portar-los
a sobre.
Molt bé, doncs vinga, anem amb el Gamper.
Sí, anem amb el Gamper el dia 23, la 30a edició del John Gamper. Es feia en aquell temps a partit únic.
Sí. Bueno, es havia fet, recordem també, a quatre equips, eh?
En quatre equips, dos dies.
Feia dos dies. Sí. Bueno, aquests trofeus grans sempre anaven en quatre equips. Després, mica en mica, es van anar a reduir, fins que alguns ja no hi ha temps perquè puguin jugar.
El Barcelona va jugar davant de l'Estrella Roja d'Obregat i va guanyar per 1-0. Gol marcat per Roxenberg. I el dia 24, el Trofeu Ciutat de Barcelona, organitzat per l'Espanyol a partit únic. Va jugar el Chivavo, de Verona, Itàlia, i l'Espanyol. Van quedar 0-0. I l'equip italià guanya per penals, a la tanda de penals, per 5-3. Aquí va haver un partit oficial, dia 30, una final, la Supercopa d'Europa 2002, partit disputat a Mònaco en l'estadi Lluís II, i el Real Madrid va guanyar davant del Feyenoord per 3-1.
I la Supercopa que la juguen en aquella època, no sé si ja encara hi havia la Recopa, ja s'havia tret, perquè abans era el campió d'Europa contra el campió de la Recopa, i després ja va ser el campió de la Champions, diríem, contra el campió de la Copa de UEFA, després sí. Que ara és la...
Ara és la UEFA. Tota la Recopa s'ha acabat.
Sí.
Bueno, passem ara a més notícies del mes d'agost. Crisi de l'illa Perejil. Espanya, recordant que havia recuperat l'illa a passat dia 17 de juliol amb una acció militar. Durant aquest mes d'agost varen continuar les negociacions diplomàtiques amb Marroc per normalitzar les relacions.
Aquesta illa, sí. Que, bueno, que tampoc és res de l'altre món, és que és una roca enmig del mar. Eh?
Imagineu-vos la illa Meles, la gran.
Sí, més o menys. una cosa així, eh? Més o menys venia aquí, vull dir que no és pas que... Però, bueno, mira... Déu-n'hi-do el que va propiciar, doncs, que els soldats marroquins anessin allà, després els d'aquí va dir ep,
i això és nostre.
És el nostre, vinga, fora d'aquí.
I va tindre que negociacions diplomàtiques
per veure, doncs, que no, la cosa no anés a més, eh?
Això mateix. Espanya va patir molta calor en aquell mes d'agost degut a les altes temperatures que van ser afectades sobretot a Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura. I degut a aquesta calor va haver-hi grans incendis forestals sobretot a Galícia, Castella i Lleó i a Aragó.
Galícia sempre rep, eh? Ara aquest estiu passat també...
Cada any,
no sé què passa.
No sé què passa, són provocats o no sé, eh?
Però Galícia, si es parla de grans incendis, Galícia també té tots els números que li toqui.
Ara passem a l'altre extrem, que són les greus inundacions al centre d'Europa. Entre final de juliol i agost van ser afectades a Alemanya, República Txeca i Àustria, especialment a Praga i Dresde, va ser un dels desastres més costosos de la història europea recent. O sigui, veus? Aquí a Espanya patim de calor i incendis, i al centre d'Europa inundacions a dos.
El món està mal repartit. El món és allò que dius... Uns per una banda i els altres per a banda, i esclar, anem a extrems, no? Uns molta calor, incendis, i els altres, mira, doncs, desastres d'un altre tipus, greus inundacions.
Doncs ara passem pausa musical i parlem de Sopa de Cabra, Camins, i parlem de Gerard Quintana, que el passat dia 27 va complir 61 anys. Felicitats en retard.
Doncs vinga, escoltem Camins.
Camins, cara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Me recordo la primera actuació que em van començar a actuar aquí a l'Escala.
Aquí va ser a la Riba.
A la Riba,
a la Riba, sí. Que un dels components se li va trencar les cordes de la guitarra, van haver de parar i tot això. I encara te diré molt més, el que passa que ja te dic, el que ens passava a aquell començament a Ràdio L'Escala és que no ho guardàvem res. Perquè varen venir a fer una entrevista amb un programa que feien, un programa musical, sí, que feien tard de vespre, i varen venir a Sopa de Cabra perquè actuaven a l'Estartit, allà el que, famós l'enciam, el Siamajam, després va ser l'enciam, que anaven vint actuant molt, i van fer, doncs, aprofitant que anaven allà, van, perquè encara no eren coneguts, eh? I se'ls va fer una entrevista, i bueno, i parlant així de com havien començat, i tota la història, i dels concerts, diu, bueno, sí, en tenim un que el fem cada any, que és per la Festa Major de Sant Hilari, que quasi podien dir... Era l'únic així concert que tenien durant tota la temporada.
Tenen temporades, però mira, després...
No, després no donava...
Porten 40 anys, no?
Després va, sí, després d'aquella parada que hi va haver-hi...
Aquest any van
tornar, sí, sí.
Aquest any, aquest festiu, venen aquí a l'Escala.
Sí, venen aquí no en Portal Blau, ja s'ha anunciat.
No? Sí. Sí, ja es venen les entrades, ja. També hem de destacar una anècdota... que dues persones escarenques van veure, mira, Sopa de Cabra, van agafar dos, un plat cada un amb una cullera, es pensaven no, que
els diuen sopa,
tu, això de la sopa de cabra que amb una actuació d'un grup van agafar el plat i cullera cap a l'aigua cap
al mar. Encara no l'hem munyit la cabra per fer la sopa.
Bueno, seguim. Vinga. L'orquestra Caravelli, a veces tu, a veces jo, una cançó de Julio Iglesias. I per últim, Nancy Sinatra, estas botas son para caminar.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
La Nancy Sinatra, la filla de Frank Sinatra, que més quasi li coneixem aquest èxit.
Ja està, però...
No va pas tingué una carrera...
Podeu una altra cançó, però...
Sí, no sí, 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 però no és pas que tingués una carrera musical molt exitosa com el seu pare. De fet, és clar, la filla de Nancy Sinatra, per arribar a ser cantant, tot i que no canta pas malament, però li va ser més, molt més fàcil que pas algun altre cantant, per ser la filla de qui era, però no va tingué una carrera reeixida que dius, ostres, quasi ha sigut com el seu pare. Però no, li coneixem. Si parlem de Nancy Sinatra, només aquesta de les botes que són per caminar.
Bueno, seguim amb les històries de la ràdio a l'Escala, la ràdio nostra.
Molt bé, doncs estem aquí a les històries de Ràdio L'Escala i què va passar?
El mes de setembre de 1997, estem a mitjans d'aquest mes i després de l'informatiu presentat per la Belfort, va haver una entrevista amb Josep Maria Murià, el que va fer el pregó de la Festa Major d'enguany. En aquell temps, era el dia 14 o 15 de setembre, a Ràdio L'Escala, i escoltarem la introducció de Belfort i Lourdes Boix.
Dos quarts de dues de la tarda, després de l'informatiu, encetem un suplement avui ben especial. A l'estudi de Ràdio L'Escala tenim a Lourdes Boix. Lourdes, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també al senyor Josep Maria Murià, molt bona tarda. Del senyor Josep Maria Murià, destacant sobretot que enguany ha estat el pregoner de la Festa Major, un pregoner ben especial. Recordem que ha vingut especialment des de Mèxic. Ell és fill de Josep Maria Murià i Anita Rouret. Anita Rouret escalenca. El matrimoni de Josep Maria Murià i Anita Rouret es van exiliar a Mèxic després de la Guerra Civil. Josep Maria Murià és fill ja de Mèxic, però amb unes arrels ben marcades escalenques, i ho van poder escoltar.
Déu-n'hi-do, la veu de la Belfont, com canvia amb el temps, eh? Quasi irreconeixible.
He dit aquest any, no, va ser aquell any, 1997, el dia 4, que va fer el pregó.
El dia 4 de setembre?
De setembre, festa per la Festa Major.
Dia?
Poder ser.
Raro.
Són les dades que jo tinc.
Sí, que és raro que ho fes el dia 4, perquè en aquella època encara se seguia la Festa Major, doncs, tal com es fa, que havia fet sempre, que no s'havia canviat, i, bueno, podia ser que sí, que, doncs, que potser per agenda de Murià, doncs, els digués, oita, jo el pregó ho puc fer l'últim dia. Quedava un xic d'estrany.
I aquest espai es va fer cap allà el 14 de setembre.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs...
Escoltarem una mica com va anar la entrevista.
Democràcia, intensificació democràtica. Al tanto, sense caure en el joc de que de democràcia només n'hi ha una, és a dir, que és una trampa que ens posen els americans moltes vegades, oi? Com si l'única manera d'haver-hi democràcia és la democràcia americana, no? La democràcia nord-americana. O com si per haver-hi democràcia té que haver-hi eleccions, o només amb eleccions ja hi ha democràcia, no? És a dir, això és tot un tema. Ara, de que és saníssim pel país que hi hagi ara un procés de transformació i de que el partit polític que guanyava sempre, sense que això volgués dir que guanyessin sempre els mateixos, perquè les variacions del partit...
Molt bé, doncs aquí les paraules de Josep Maria Murià, molt relacionat a la seva família a l'Escala, doncs, que va venir. Crec que estaven a Mèxic, em penso que estaven.
Sí,
vivien a Mèxic i tot això. I és curiós, doncs, com conserva bé el català, perquè a vegades, doncs, com vius tant de temps en aquell país, si parles català com castellà, sempre tenen aquells dejes que dirien en castellà de la pronunciació mexicana.
Això la Cristina Cantal ja ho sap, ja sap per la mexicana.
Això sí, d'anar a fer unes vacances a Mèxic i ens va estar matxacant durant molt de temps parlant amb castellà mexicà. Molt bé, doncs...
Ara entrem a els informatius.
Doncs si han d'entrar els informatius, hem de posar la sintonia.
Sí.
L'informatiu. Cada dia, a la 1 i a les 7, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Doncs vinga, això eren els informatius.
Doncs el dia 15, dilluns, comença el curs escolar.
La notícia deia que aquest matí gairebé 500 alumnes han començat el curs escolar 97-98 al CEIP Empúries, un curs que la novetat principal és que la reforma escolar ja s'ha acabat amb el seu procés d'implantació, l'augment d'alumnes que ha provocat problemes d'espai i que ha afectat més directament a l'alumnat d'ensenyament infantil. Gairebé 500 alumnes, que recordem que només hi havia una escola en aquella època, que era aquí a l'escola Empúries, també ja hi havia la guarderia. No sé si tu recordes gaires començaments de cursos escolars
bueno,
a aquella època.
Me recordo que hi havia unes naus, que era pels infantils, uh-huh. i que hi havia problemes per l'espai per l'alumnat. Uh-huh. I a poc a poc, mira, amb l'ampliacions que vam fer després, és... Mm. I me recordo quan jo era petit que hi havia el camp de futbol aquí que era com un camp de futbol de veritat.
Sí, sí, ara ja quasi no hi ha camp de futbol perquè volen fer com una espècie de jardins i tot això, han fet tota una campanya doncs perquè sigui més ajardinat, diguem, sigui d'una altra manera el que és el pati. Abans el pati, doncs, era l'època que jo havia anat aquí, era un gran camp de futbol i al final hi havia la pista per jugar a bàsquet o al futbol sala. I després ja allà ja varen fer també les aules per als més petits, que els que ja venien de la guarderia, de Vallmanetes, així, ja s'anaven en aquelles aules a fer els primers cursos d'ensenyament.
Ara fa goig, eh? Mm-hmm. Bueno, a 22 escoles ja, sí. La cosa canvia.
Sí, 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 sí. Passem, doncs,
El dia 17, dimecres, a Ràdio de l'Escala es feia un programa Línia Directa.
És curiós perquè, esclar, després Línia Directa, aquest nom va passar a fer aquest nom a la tele i aquí es va convertir en alcaldia. Però ens diu la notícia que en el programa d'avui l'alcalde Josep Maria Guinart va repassar les inversions que l'equip de govern estudia de cares l'any vinent. Pel que fa al pressupost, va destacar que continua la línia d'estalvi assegurant que s'abaixaria l'índex impositiu per l'IBI, passant del 0,59 actual al 0,56, que en nombres reals significa un 5%. Pel que fa a inversions, va destacar la remodelació del casc antic i el pàrquing a la mateixa zona, l'accés nord de la població i el museu local. I per aquest museu també s'hi ha parlat molt sobre l'edifici de l'Alfolí de la Sal. Estem parlant, doncs, això de l'any 1997. Doncs que ja es començava a parlar, doncs,
de l'Alfolí de la Sal, que estava molt interessat a l'Ajuntament de Lleida.
I, però bé, fins anys més tard no es va fer realitat.
Això de la compra de l'Alfolí de la Sal sí que ho tinc gravat, tot com va anar, perquè és un moment molt important aquí a l'escala de l'Alfolí de la Sal. Ja sortirà.
Sí, 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 perquè, esclar, vull dir, era un edifici que estava allà en ruïnes, ja es va poder salvar i doncs, ha quedat un edifici molt xulo, ja diríem, molt xulo.
Quan hem de parlar del mercat setmanal...
Aquí ve la polèmica.
Dels diumenges. El regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament, Fernando Palma, continua...
Ha informat que el mercat setmanal no tornarà aquest proper hivern a la Ronda del Pedró, davant del projecte de remodelació de l'entrada nord de la població, que inclou el canvi de sentit del carrer Gràcia i que s'ha cregut oportú deixar la via a la Ronda del Pedró lliure de circulació. Doncs vinga, això passava doncs, que el mercat es anava canviant d'un lloc a l'altre.
O sigui, el mes de març d'aquest any 1997, en Fernando Palma, regidor d'Obres Públiques, els marxants del mercat dels diumenges tornaran al passeig marítim, que a partir del dia 28 d'aquest mes va començar. O sigui, van fer una setmana més, que el dia 14, no el dia 21, que seria l'últim dia de fer el mercat en el Pedró, per passar al passeig marítim. Jo me recordo de petit, que bueno, era una mica més, quan es feia el mercat aquí a la plaça del Mercat.
Sí, el mercat i tot el carrer és al voltant. Jo encara ho he arribat a veure.
Sí, el carrer és al voltant, el carrer de l'Ajuntament, sí, de Joan Massanet, i alguns amb un carrer com el carrer Codolà, el carrer Calvari, una cosa d'aquesta, perquè ja es feia gran.
Sí, llavors i allà quedava petit.
Sí, llavors es va decidir i van de canviar de puesto.
Molt bé, Paco, no tenim més temps de parlar de mercats, ja continuarem parlant perquè dona que sí.
La setmana que ve parlarem com va anar aquests mercats, o sigui, els emplaçaments diversos que van tindre el mercat.
Això és
i les discussions que va haver-hi.
També la polèmica.
Parlarem per la setmana que ve d'això.
Ràpidament, amb la teva benedicció, acabem el programa
d'avui. Doncs vinga, senyors, esteu a casa, les senyores, algun senyor també, esteu preparant el dinar, que ja ho he anat a comprar aquest dematí o dies enrere. Avui, com tenim els congeladors, mà de congelador, mà de frigorífic, i a fer el dinar, i a l'hora de dinar, bon profit. I als restaurants també, eh? Anem de restaurant, bon profit a tots, i fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Marco, doncs fins la setmana que ve, amb més retrovisor, i ara els deixem ja amb l'Ona Vilà, que ens porta el més calent a l'Aigüera. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau, que havien de passar un molt bon dia.